Cada diumenge al suplement d'estiu movem el dial. Avui connectem amb les emissores d'un país tan disposat a pagar per mantenir una monarquia com per apostar a curses de cavalls. Tenen ràdios dedicades, per exemple, a parlar només d'esports.
So, is video technology really helping or is it hindering the game at the moment? You're listening to Drive on TalkSport.
Atenció, perquè també hi ha alternatives. Fan Kids Radio.
You're listening to The Club with Anna Louise. And as you know, I live on a mini farm with all sorts of different animals.
We És evident que som al Regne Unit, terra natal de la BBC, que té emissores per tot, fins i tot n'hi ha una destinada al públic pakistanès, on truquen a botigues de kebabs i els fan bromes. Apna Punjab, oh we, apna Punjab, oh apna. Hi ha emissores en tots els idiomes possibles, castellà, francès, àrab, urdú, però en català, que sapiguem, no n'hi ha cap. Això sí, els polonesos poden estar tranquils, molt alerta a la programació de Radio Poland London.
Miesiąc temu, po zaledwie 4 dniach od zapowiedzi nowego albumu, na który świat muzyki czeka już 15 lat, bo tyle i dokładnie nie było, mowa o Shanae Twain.
Aquest diumenge viatgem fins a una de les capitals europees amb més ponts, concretament en T33. El nostre corresponsal a Londres és un lleidatà que va canviar els cargols pel Fish and Chips. Sergi Molero, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, i tu?
Bé, 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 sí.
El canvi aquest dels cargols pel fish and chips, suposo que ja ha sortit perdent, no?
Bé, diguéssim que la cuina britànica, aquest país té moltíssimes coses que són molt i molt positives, algunes les repassarem, però la gastronomia, jo crec que això és un consens gairebé internacional i mundial, no seria el millor exemple. Ara bé, sí que hi ha alguns aspectes de la cuina, alguns plats concrets que s'han de descobrir i que jo crec que haurien de ser de gairebé consum obligatori, més enllà del fish and chips, si algú ve a Londres i al Regne Unit a passar uns dies.
Tu quina ràdio escoltes des que ets corresponsal a Londres, Sergi, a part de Catalunya Ràdio, perquè hi treballes, però...
Doncs mira, les ràdios que habitualment consumeixo, evidentment, són de notícies, perquè és la feina és el que t'hi porta. Hi ha l'emissora de notícies de la BBC, que és BBC 5 Live, que és una emissora d'informació, però diguéssim que pels nostres oients ho sabran, no és ben bé el mateix model de Catalunya Informació. Recordem que Catalunya Informació està molt més basada en la francesa France Info, i BBC 5 Live és una ràdio també amb menys rodes informatives i més programes que s'estenen més amb debats i fins i tot retransmissions esportives al cap de setmana. Hi ha una altra emissora que és que també m'agrada escoltar-la i que sí que en aquest cas podríem dir que té algun aspecte més semblant a Catalunya Informació, que és LBC, que és una emissora de notícies que té un canal per tot el Regne Unit i després té una altra emissora específicament per a la ciutat de Londres, que evidentment produeix la majoria de notícies que es produeixen sobretot en aquest país en l'àmbit polític, i és molt interessant perquè tenim rodes informatives, també com amb el trànsit, el temps, els esports, i uns programes que són extremadament populars en aquest país, com són els phone-in. Es tracta de programes on es tracta un tema cada dia, que pot ser la qüestió política de la jornada, però també aspectes de la vida quotidiana, per exemple, com gestionar un divorci, on enviar els nens a l'estiu a l'hora de fer colònies, i els oients hi truquen i expressen la seva opinió. I això està molt bé, perquè també estem en uns temps en què hi ha tants debats amb gent que crida, que escoltar alguns programes d'aquest tipus en què la gent no crida, sinó que dona la seva opinió, però d'una manera raonada i tranquil·la, que això és una autèntica enveja que jo tinc en aquest país.
I la Mònica Terribas de la BBC, qui és?
Podríem dir que hi ha moltes Mòniques Terribas a la BBC, a la ràdio i a la televisió, sortosament. El que sí que també hem de recordar és que, com els nostres oients hauran sentit setmanes enrere, fa poc, aquesta BBC, aquesta BBC que és que fa tant d'orgull als britànics i que realment tenen raons per fer-ho i que és tan admirada a la resta del món, vam descobrir en aquest cas...
Que cobrava una multarada, no?
Sí, que els sous que paguen a les estrelles masculines i femenines no és el mateix. I, per tant, això, evidentment, no és cap novetat, lamentablement, en el món en general, però ens pensàvem que a la BBC la cosa estaria una mica més equilibrada. i no els sous de les dones, sobretot periodistes, però també presentadores, conductores d'espais d'entreteniment, són molt més baixos, i per això han adreçat una carta al director perquè arregli aquesta situació. El que sí que ha passat és una cosa molt BBC i molt britànica, que sí que hauríem també de copiar, en la meva opinió, i és que la BBC ha informat d'aquesta situació vergonyosa per a la pròpia corporació com qualsevol altra notícia, donant-li la importància que té això.
Això diu molt del país que som. Avui amb el Sergi Molero estem explorant a Londres i el Regne Unit.
És la capital de l'imperi i té una de les àrees metropolitanes més imponents d'Europa. El Gran Londres agrupa fins a 32 municipis en un gran entramat urbà on viuen gairebé 14 milions de persones, amb mil i una cares. D'una banda, trobem el Londres més clàssic, Westminster, els barris centrals, els soldats que no es mouen i, com no, el palau de Buckingham i la monarquia. I de l'altra, a Londres cosmopolita, multicultural, eclèctic i tots els adjectius que li vulguem posar. Modernet o no, Londres és un dels centres de poder més importants del món. Des d'aquí s'ha arribat a capitanejar mig planeta i s'han guanyat i perdut guerres. Això sí, enviant al camp de batalla els soldats de les antigues colònies. Molta gent viu fora de la ciutat, tot i que hi treballa. Cada dia es fan milions de desplaçaments interns en el que és el metro més antic del món. Són 12 línies amb més de 400 quilòmetres de vies i 274 estacions en servei. Un transport públic que ja voldrien molts dels que baixen a treballar cada dia a Barcelona des d'algun municipi de l'àrea metropolitana.
Sergi, m'han dit que la City és tan independent que fins i tot la reina ha de demanar permís a l'alcalde de la zona per poder-hi entrar. Com va això?
Efectivament, ho ha de fer, té un alcalde propi, per dir-ho d'alguna manera, un representant propi, i per tant, a l'hora d'anar allà, ho ha de comunicar. També té una línia de metro pròpia, que té una parada que connecta la City i que és una línia només, absolutament pensada, només per poder anar a la City des de la zona de Waterloo, que és on precisament hi ha la corresponsalia de Catalunya Ràdio aquí a Londres. O sigui, que imagina la importància que té, i evidentment, si ja parlem en termes econòmics, la City és el gran pont de connexió amb els Estats Units d'aquest país, figura també important perquè fa de pont amb la resta de la Unió Europea, fins ara. Ara també veurem què és el que li passarà a la City amb l'aplicació del Brexit.
Clar, i podria ser que passés a la City, fes una mena de Brexit del mateix Regne Unit o què?
Jo perquè ho veig difícil. Jo crec que el que farà la City, que és el que fan l'empresariat i l'activitat econòmica, és sempre adequar-se a la realitat on viuen. I, per tant, si els britànics van triar, per alguns encertadament i per d'altres no, a marxar de la Unió Europea, el que ja estan fent moltes empreses és, després, evidentment, d'una certa por, perquè que canvia el panorama d'un dia per l'altre, doncs és una cosa sobtada i, per tant, cal reflexionar-ho. El que estan fent alguns bancs, per exemple, és crear una filial, no marxar d'aquí, però crear una filial a la Unió Europea, el que serà estrictament ja Unió Europea d'aquesta Europa, diguéssim, d'idea continental. I, per tant, hi ha algunes ciutats que estan intentant aconseguir aquestes inversions, ciutats com Frankfurt, Alemanya, París, a França, Milà, Itàlia, i també veurem si realment de tot això, d'aquestes peces del Brexit que hauran de marxar d'aquí, ciutats com Barcelona, per exemple, en pot recollir també algun guany, com seria, ja ho sabem, l'aposta per acollir l'Agència Europea del Medicament.
Aquest estiu al Suplement tenim la sort de comptar amb el John Carlin, que a Londres hi viu, i de fet hi anem sovint, cada dissabte el tenim al Suplement, recorda efemèrides esportives. El John, un dia, que el vaig anar a visitar a casa seva, m'explicava que feia relativament poc l'alcalde de Londres l'havien escollit, era Sadiq Khan, un fill d'una família d'immigrants pakistanesos, no? És a dir, els fills dels immigrants són el futur o la realitat ja del Regne Unit, perquè és una ciutat tan cosmopolita, no? Sobretot a Londres, en aquest cas, eh?
Sí, una de les coses que més sorprenen quan arribes a aquesta ciutat, evidentment és una ciutat que per la seva proximitat molts catalans que viuen a Catalunya, no cal viure aquí per conèixer aquesta ciutat força bé, una de les coses que més sorprenen és veure que doncs, la immigració, que en el cas de Catalunya doncs, vam tenir molt, molt, molt present d'arribada d'altres països del món, doncs a partir d'un determinat moment, sobretot estem parlant doncs, de fa 20 anys, doncs aquí hi ha estat sempre, hi ha moltes i moltes comunitats estrangeres que van fer cap a aquesta ciutat, que aquesta ciutat els va acollir en diferents situacions, van emigrar per raons econòmiques o per raons polítiques, i per tant aquí jo recordo que l'any passat, com va haver-hi les eleccions locals i també a la ciutat de Londres, hi va guanyar Sadiq Khan. Recordo que en algunes tertúlies en què fèiem connexió i em preguntaven sobre la qüestió, destacaven molt que Sadiq Khan era el primer alcalde musulmà. I realment va haver-hi un moment en què vaig haver de recordar que aquí a Londres la condició de musulmà de Sadiq Khan, d'aquest polític, alcalde laborista de la ciutat de Londres, aquí no té cap tipus d'importància. No actua com un alcalde musulmà i, evidentment, fa tant i tant temps que hi ha musulmans en aquesta ciutat que aquest element, la veritat és que no li importa a la gent. De fet, la seva primera política, la seva primera mesura que va prendre va ser tota una declaració d'intencions. Va ser una autèntica política social que va ser, a diferència del que passa a Barcelona, on tenim, per exemple, els tiquets de transport públic integrals i també passa a la resta del país, doncs aquí no. Aquí la seva primera mesura política va ser que poguessis pujar a dos autobusos pagant només un sol bitllet.
Déu-n'hi-do. També veurem a veure quan es triga a Barcelona a tenir un alcalde musulmà o equatorià o magrebí o estranger. En fi, són realitats i velocitats diferents.
Un conductor de telenotícies, per exemple?
Per exemple, sí.
De pell bruna. Ja triguem,
sí,
oi?
Sí, sí,
oi
ja tocaria. Ja tocaria. Va, i ja que em parles de televisió, escolta això. Television Man, m'han dit que s'ha de pagar per tenir un televisor, no?
Sí, sí, sí. A més, puc explicar també la meva experiència personal.
A veure, explica-ho, això.
Un cop instal·lat, van haver-hi mesos del Brexit en què no estava instal·lat aquí perquè ens movíem molt pel país per poder fer reportatges, però un cop instal·lat ja a Londres, quan vaig entrar a la que seria casa meva, petita i humil, el que em vaig trobar al cap de pocs dies va ser una carta en què m'informaven que estava, bueno, que benvingut aquí a la ciutat i benvingut a casa seva.
Welcome.
Però recordi, això, efectivament, però recordi que ha de pagar la TV license, la llicència per poder veure la televisió i finançar la Corporació Pública de Ràdio i Televisió. Són 150 euros l'any i aquí, a diferència del que puguem pensar, majoritàriament els ciutadans estan molt orgullosos de pagar aquest cànon, de pagar aquest impost, el que suposa també que són molt i molt exigents amb la BBC i els seus canals. I, per tant, quan hi ha alguna cosa que no els hi agrada, es queixen. Un exemple molt ràpid, per veure també el nivell de concreció de les queixes. Doncs hi ha hagut moltes queixes, i fins i tot se n'ha fet notícia d'això, del fet que una part de l'audiència de la BBC, sobretot gent gran, però no només, doncs no entén els diàlegs d'algunes sèries de la BBC. Diuen que aquestes sèries més modernes, entre cometes, els seus protagonistes, els personatges, parlen tan ràpid que una part de l'audiència de la BBC diu que no entén el que diuen. I, per tant, van exigir que aquests actors, a l'hora de parlar en els seus personatges, doncs parlin més lentament.
Això sí que és un lobby ciutadà, eh? En aquest cas.
Efectivament, això és power to the people.
Power to the people. A quina hora tanquen els pubs aquí? Dic perquè sempre acabem parlant de la vida social amb els corresponsals, no sé si tu tens temps de fer-ne.
La vida social que em deixa el Brexit a hores d'ara és curta. Tenim un pub a prop de la delegació, de la corresponsalia de Catalunya Ràdio aquí a Londres, i l'hora, la veritat, l'hora en què tanca no t'ho sabria dir. L'únic que sí que et puc dir és que aquí a les, com ja sabrà també la gent, hi ha l'after work, i per tant a les 6 de la tarda, de qualsevol dia entre setmana, evidentment sobretot més cap a finals de setmana, però durant tota la setmana, a les 6 de la tarda ja pots veure gent doncs, compartint una beguda amb els amics i parlant amb els companys de feina.
Això sí que ho tenen, la cervesa no la perdonen, a l'hora de plegar.
No, les pintes aquí van que volen. I també veiem gent que fins i tot a les 6 de la tarda, jo crec que coincidiríem tu i jo, de que potser s'haurien passat una mica ja en el consum, que l'haurien de regular una mica més.
Sí, el que passa és que, és a dir, si la reforma horària arribés a Catalunya, que també és una cosa que podríem adoptar dels anglesos, no? Potser també podríem avançar a l'hora de la cervesa, que això també estaria bé.
És una de les coses positives d'aquest país, també l'hora dels àpats, que són extraordinàriament positius per a la salut i per a les digestions que fem.
Molt bé. Sergi, m'encanta parlar amb tu. Vull dir que, més enllà de les cròniques que ja et sentim, estaríem estona aquí, però arriba el butlletí de notícies i ja saps que això en aquesta casa és impepinable, que diuen,
Això mateix, perquè la informació s'ha de respectar els senyals horaris.
Si no, encara tindrem el lobby català ciutadà, que exigirà que ens fem passar de temps. En fi, una abraçada ben forta, gaudeix de les vacances, que te les has merescut, i t'escoltem al setembre per veure com es desenvolupa el Brexit, tot el tema de la seguretat, que evidentment també està al focus quan es parla del Regne Unit últimament. Una abraçada ben forta, Sergi, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.